Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Water Center Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Marcos Paradero, redactor en cap de La Razón Catalunya. Bona tarda, Marcos. Benvingut també.
Bona tarda.
El Joan Corbera, en director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
I el Àlex Salmon, en director del Món de Catalunya. Bona tarda, Àlex. Benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Juan Carlos Girauta. Molt bona tarda, senyor Girauta.
Molt bona tarda.
Ell és cap de llista de Ciutadans al Congrés dels Diputats, advocat, periodista, molts anys, qui no el recordarà, col·laborador de l'interna de la cadena COPE, en Juan Pablo Colmenarejo, i ara mateix eurodiputat al Parlament, doncs, per Ciutadans, des de l'any passat.
I col·laborador també al Converses,
i del Converses, és veritat, històric col·laborador del programa.
Aquí em sento com a casa.
Molt bé, escolta, senyor Girauta, aviam, això, de periodista a polític, ja porta un any al Parlament Europeu, ara cap de llista de Ciutadans al Congrés per Barcelona. Com ha estat aquesta transició i com s'hi troba en el món de la política? Aviam.
A mi la transició m'ha semblat... Anava a dir que m'ho mereixia, no? per haver sigut tan crític. No, l'obligació d'un periodista és ser molt crític, no? I jo crec que quan em dedicava a l'anàlisi política, doncs ho era. I em vaig trobar en l'oportunitat de passar a l'altra banda, no? Uh-huh. I dir, escolta, resulta que hi haurà coses que podràs materialitzar tu, no? I aquest repte va ser superior per mi, vull dir, ho vaig haver d'acceptar. No em penedeixo en absolut, perquè l'experiència al Parlament Europeu ha estat extraordinària. També és veritat que ha agafat una època... allò que diuen que diuen llibre d'una època interessant, no? Doncs és una època interessant per bé i per mal.
Interessant a Europa o interessant aquí a Catalunya?
No, interessant en general a Europa, per bé i per mal, dic, però que han succeït coses des de la pròpia transformació institucional a Europa, perquè aquesta era la primera legislatura, doncs, que fèiem una sèrie de coses com escollir el president de la comissió, auditar els comissaris, en fi, una sèrie de competències noves, no? D'altra banda, hem tingut la crisi dels refugiats, que ha posat sobre la taula la qüestió de si els valors fonamentals de la Unió Europea són veritat o no ho són. No diguem ara amb la gran amenaça jihadista i la necessitat d'una resposta coordinada, però també és molt apassionant que aquest procés d'integració europea va avançant, malgrat que també ha crescut molt l'antieuropeisme. Per sort és encara minoritari, però entre l'euroescepticisme i l'antieuropeisme, que comparteixen l'extrema esquerra i l'extrema dreta al Parlament Europeu, doncs, diguéssim, hi ha una pressió per retrocedir en un camí que només pot anar cap endavant, i que així veiem almenys la majoria parlamentària.
Ara parlem de política casolana. Quan parlo de casolana és de Catalunya i d'Espanya, amb el tema de les eleccions del 20 de desembre, però deixi'm parlar una mica més d'Europa. Les institucions europees continuen sent unes grans, jo no sé si dir, allunyades de la ciutadania espanyola. Què passa que entre els espanyols i els europeus, o les institucions, no hi acaba de bona comunicació, un bon feeling, vull dir, no, en fi, no ens sentim les institucions europees com molt nostres. Doncs, què passa aquí?
Té vostè tota la raó. Jo lamento moltíssim que sigui així, i lamento que any rere any anem dient el mateix.
Sí, sí.
Perquè no...
És un clàssic de les...
No sé quin problema tenim. Jo, quan miro la televisió francesa o alemanya, veig que donen notícies del que fem en el Parlament Europeu, en els noticiaris. Això aquí sembla inimaginable, a no ser que... hi hagi una cosa amb...
El tema del refugiat, sí.
Aconteixement, no, que vingui el papa, que va venir, doncs això sí, papa del Parlament Europeu. Però la gent no... Clar, si no se l'informa, i després jo entenc que hi ha una certa dificultat a entendre l'arquitectura institucional europea, però això és una pedagogia que es podria fer. Es podria fer... Per què estan els mitjans públics, si no per fer aquestes coses? I explicar, doncs, quines són les institucions, quines competències tenen, l'important que és el que es fa allà en la nostra vida diària, el fet que els reglaments s'apliquen directament en els països membres, la transposició legislativa, els equilibris de forces, els debats polítics que tenim allà, no? Vull dir, això és tristíssim, de veritat. No sé què passa amb això.
Perquè moltes coses que legisleu a Europa, allà a Brussel·les i a Estrasburg, ens repercuteixen a nosaltres i la gent no ho sap, no?
Tot.
I no és conscient.
Ens repercuteix tot. Jo he passat moltíssimes hores de treballant sobre un tema que és, per exemple, la qüestió de les interconnexions elèctriques. Això és un tema, però jo estic a la Comissió d'Indústria i Energia, innovació. Això és un tema que per Espanya és cabdal. Espanya és una illa energètica i tenim una energia molt cara. És cabdal que tinguem accés i connexió amb França, que és la via, l'única via que podem per fer aquest mercat únic de l'energia dintre d'Europa. Incrementar, estem al voltant del 3%, no? de interconnexió, doncs fer pujar això al 10%, el 15. Això ens beneficia de totes. Si parlem de les qüestions dels oleoductes, per exemple, que Espanya pot funcionar perfectament com a gran plataforma d'aprovisionament de petroli a Europa, per la via dels barcos que ja arriben i per la via dels oleoductes d'Algèria, està en una posició perfecta per que s'acabi la dependència de països com Alemanya, per exemple, dels recursos russos. Ara parlo del gas, no? Gasoductes i oleoductes. Escolti, això, que és una cosa importantíssima, que té a veure amb la nostra competitivitat, que té a veure amb una qüestió geopolítica, que és deixar de dependre de Rússia per una part molt important d'Europa. Vostè n'ha sentit parlar d'això? És que jo no veig...
Sí, de quan en quan algú suelta alguna cosa, però bueno, amb molt poca...
I això que tenim un comissari d'energia que és espanyol.
Ja. Bueno, i encara és eurodiputat vostè, o amb això de ser candidat al Congrés ja se li ha acabat el tema d'Europa i ara ja de mirar cap a Madrid.
Encara sóc eurodiputat, aquesta setmana he estat tota la setmana a Estrasburg perquè teníem plenaris. I miraré d'estar molt a sobre de la feina, allò que no siguin votacions, que només es pot fer personalment, però coordinar la feina de l'oficina de Brussel·les sí que es pot fer des d'aquí.
O sigui, d'anar a votar tot complicat, la campanya comença el dia 4, el dia 3 a la nit, dia 4, vull dir que està mal, la pròxima setmana, eh?
Mai de campanya, jo no sé què passa en aquest país, que no, sempre estem en campanya.
Bueno, i esperi, que potser d'aquí...
Jo no conec la normalitat d'estar fora de campanya.
Acabarem ara les generals i potser comencem les catalanes d'aquí a poc, també, ja no ho sé,
bueno. Veritat. Des de la campanya de les europees ha estat campanya contínua.
Bueno, des del 14. Molt bé, escolteu, Manchón, Pardeiro, Salmon, Corbera, qui vulgui obrir i encetar les preguntes cap al eurodiputat i candidat de Ciutadans al Congrés.
Començo i et demano permís per parlar amb la llengua normal que parlem, amb el Juan Carlos, en castellano, perquè si no estamos cambiando aquí.
El conductor...
Com vostè me lo permite siempre.
I jo estic obligat a parlar en català per llei, la resta podeu parlar amb el que vulgueu.
Si no, em sentiré igual que
és el que vulgui.
Si fos en català, no? Jo podria parlar amb el Juan Carlos en català, si sempre parlem en català.
Ah, vostè en castellà, senyor Salmo.
No, com vostè, amb vostè no puc parlar en castellà, perquè sempre parlem en català.
Com que no, jo?
No, perquè ens mirem i ja parlem amb la llengua, llavors.
Bueno, com es fa estrany, sí.
No, hablamos en castellano, que creo que normalmente.
Hable.
Yo te recuerdo como... utilicemos el estilo. Yo le recuerdo a usted como buen analista en muchos periódicos, en uno en el Mundo de Cataluña.
Sí, señor.
Aquello con punzante y... Entonces, ¿qué, aquel analista, qué opinaría? La pregunta es crítica, ¿eh? No se vaya usted a creer que de una persona que se ha presentado por unas elecciones europeas y que a los 6 meses cambia de parlamento y se presenta para unas elecciones en España y por la provincia que le es cercana, porque es la suya.
Si lo hiciera
aquel analista, ¿qué diría?
Si lo hiciera a los 6 meses, aquel analista lo criticaría. Si lo hiciera a los 18 meses, que es lo que hago yo, ya no lo criticaría. Y le voy a decir por qué. Porque 6 meses es poco tiempo para acostumbrarse al laberíntico mundo.
Y 18 es lo suficiente.
Sí, porque de 18 te da como mínimo, después de un periodo de adaptación, que realmente es muy largo, ¿eh? Pero te da tiempo suficiente para llevar adelante tus propias iniciativas, montar un buen equipo de trabajo que está presente en las grandes cuestiones a las que puede llegar, porque no todos los grupos, no todas las delegaciones tienen la misma capacidad. Ciudadanos sacó 2 eurodiputados, lo cual fue muy sorprendente en su momento, porque era, en fin, era mucho, pero eran 2. O sea que 2 hemos hecho lo que hemos podido en cuanto a presencia en comisiones. Pero obviamente hay muchas comisiones en las que no estamos. Para otros partidos es más sencillo, porque tienen presencia en todas las comisiones y todos saben perfectamente que van a votar en un cierto sentido cuando vota cada cual cosas que no son de su dominio. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor y más intenso, más intensivo, porque tenemos que cribar cuestiones en cuya comisión no estamos, que son la mayoría. Nosotros no estamos en la Comisión de Agricultura. Entonces, fíjese usted, eso significa que existe el peligro de que en un momento dado votemos algo que perjudica los intereses de España, con lo cual tenemos que tener un contacto constante con la representación permanente de España ante la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos indican, oye, pues cuidado con esto, o esto otro no es así, esto es asá. Tenemos, además, la suficiente noción del fair play para estar en contacto con otros partidos políticos españoles por si se plantean cuestiones de Estado. Y tenemos una buena fluidez con los populares y con los socialistas españoles para aquellos temas que puedan afectar al Estado. Y después, para tener el alcance político que merece nuestro proyecto, pues somos muy activos dentro del grupo ALDE, que es uno de los 3 grandes grupos que conforma la mayoría de la Cámara. Todo ese trabajo lo he podido hacer a satisfacción, y le aseguro que la persona que me sustituya se encuentra una oficina montada, cosa que yo no tuve cuando entré, que ya es competente en los protocolos de trabajo de allí y que ya está encima de informes, del estado en que se encuentra cada cuestión, de los criterios que nosotros hemos ido aplicando sobre la realidad al ir encontrándonosla por primera vez. O sea que todo ese trabajo es un trabajo importante también. Ahora, es verdad, si hubieran sido 6 meses yo habría sido muy crítico, porque además, como lo he vivido, sé que 6 meses es el tiempo que tardas en no perderte dentro de los edificios del Parlamento.
Están en el grupo de ALDE, están en el grup d'ALDE, sí. On hi ha Convergència i Unió també, no?
Està Convergència, sí. Unió està amb els populars.
I què tal la relació amb el eurodiputat Tremosa?
Jo tinc una relació correcta. Intento tenir-la amb tothom correcta, ja. No?
Però quan arriben els temes independentistes de Catalunya,
jo no diré que res de la qüestió personal, però la qüestió política, tothom va ser testimoni com a la campanya de les europees el representant de Convergència assegurava a tots els mitjans que Ciutadans mai entraria al grup ALDE. Escolti, jo recordo molt bé el dia que vaig arribar, per primer cop vaig posar el peu al Parlament Europeu, i m'estava esperant la gent d'ALDE per convidar-me a formar part del grup ALDE. O sigui, no és ja que s'equivoqués el senyor Tremosa, és igual, no personalitzo, no és ja que s'equivoqués Convergència quan deia que nosaltres no entraríem a ALDE, és que nosaltres vam posar condicions a ALDE. O sigui, ens van rebre amb els braços oberts i nosaltres vam dir sí, sempre i quan quedi clar que mai de la vida posaran en qüestió la integritat territorial d'Espanya, perquè ja sabem que aquí hi ha un membre que tal. Sí, cap problema. I el president del grup ALDE, el senyor Guy Verhofstadt, exprimer ministre belga, va fer un document on deia explícitament que en qüestions d'integritat territorial s'estaria allò que digués la Constitució de cada país membre.
I què fa el senyor Tremosa allà dins, doncs?
Doncs... Home, perquè... ja, això se l'he de preguntar amb ell.
Ara li volia preguntar, però clar, Convergència en principi en un determinat moment tria estar la Internacional Liberal, en aquest cas en el grup liberal europeu, no? Però jo li volia preguntar precisament aquest suport del Guy Verhofstadt, que després amb les eleccions municipals a la nit van rebre vostès la felicitació d'ell mateix, està relacionat amb que també el grup liberal europeu i alguns partits liberals europeus li interessa que Ciutadans tingui una veu cada vegada més potent a Espanya i que faci d'aquesta tercera força política que sempre s'ha demanat però que mai s'acaba d'aconseguir?
Miri si li interessa que es va fer una reunió a Brussel·les sobre líders, joves líders europeus, organitzada pels liberals, on la figura convidada, una reunió que hi havia, que jo recordi, 4 o 5 primers ministres. La figura de la reunió era Albert Rivera, la persona que tots volien conèixer i que volien sentir. Per cert, el senyor Mas no estava convidat. I jo, en fi, he de dir, perquè és veritat que no van reaccionar bé, van insistir-hi molt, que com era possible que el senyor Mas no estigués en aquesta reunió, i doncs, no hi era. Jo hi era i el senyor Mas no hi era. Després van fer una reunió organitzada per Guy Verhofstadt i Albert Rivera a Madrid, on van venir representants de 17 partits, si no recordo malament, europeus, i de 20 delegacions liberals, una cosa així. No hi havia un representant de Convergència en aquesta reunió. També he de dir que nosaltres no vam rebre la petició, poder pensar en què diríem que no ho sé, però no la vam rebre. Hi ha un interès enorme i és molt fàcil entendre per què. Inclús en aquells països on governen líders liberals, són països amb una població molt reduïda comparada amb la població espanyola. I això vol dir que si Ciutadans a les eleccions generals aconseguís un resultat com el que les enquestes de mitja ens donen, passaria a ser el partit més important. Si entrés, que encara no hi som, el partit liberal. Encara no
hi som. Una cosa és el grup liberal.
Una cosa és el grup liberal i demòcrata i una altra el partit.
Per tant, de la mateixa manera que els socialdemòcrates alemanys van recolzar els socialistes espanyols als 80 i 82...
Willy Brandt, que va posar vicepresident Felipe González.
Per tant, podem dir que els liberals europeus estan darrere de Ciutadans d'alguna forma, és a dir, que se senten recolzats, per tant s'emmarquen en aquest corrent liberal.
Ho dic
per qui vol que situar Ciutadans a la dreta o a l'esquerra.
Miri, liberal és una paraula que jo no sé per què a Espanya no s'entén molt bé.
Això és que és la qüestió.
Llavors, liberal, deixi'm que li expliqui només perquè jo em considero liberal i vull dir-ho. Liberal és una paraula que s'utilitza en tot el món i és d'origen espanyol. O sigui que hauríem de decidir nosaltres el seu sentit. Quan diuen liberal, això vol dir... això és una paraula
de cada país,
creada a Espanya.
Sí.
Quan als Estats Units diuen liberal, volen dir un progre. El que aquí diríem un progre, ells diuen liberal. I aquí es diu liberal i molta gent entén que és una persona molt de dreta. Sí, aclarim-nos. Què vol dir estar al grup dels liberals demòcrates, que és on som? Vol dir que nosaltres volem crear un entorn econòmic que afavoreixi els negocis, la creativitat, la innovació, la competència, la generació de riquesa, de forma que es pugui finançar un estat del benestar d'alta qualitat i d'alt nivell. Aquesta combinació d'una economia molt competitiva amb poques traves burocràtiques o gens de traves burocràtiques, combinar-la amb la possibilitat real, gràcies a la riquesa generada, de finançar l'estat del benestar, és el que caracteritza la fórmula liberal-demòcrata. I jo crec que aquesta idea és molt important reflectir-la, perquè si no ve tot el confusionisme de les etiquetes, que a Espanya agraden molt les etiquetes, no? Aquest, si és liberal, és que no vol estat del benestar. No, escolti, jo vull un estat del benestar millor que el que tenim ara, però que sigui sostenible. I com serà sostenible? Amb un país que generi riquesa. I com generarà riquesa? Si vostè posa els mitjans perquè les empreses ho tinguin bé. Clar, si no, com la generarà la riquesa? Endeutant-se. Això no genera riquesa.
Jo volia, jo volia preguntar-li, arribat al resultat de les eleccions generals, volia preguntar-li si s'ha de fer una lectura...
Deixem Europa, doncs, per aquí, no, Marcos?
Sí, deixem Europa per un segon. Concreta, aprofitant que és el candidat a les eleccions generals, no?
Però, evidentment.
Si s'hauria de fer una lectura concreta sobre el resultat a Catalunya. És evident que l'important serà el resultat a Espanya, després segur que sortirà el tema sobre polítiques de pactes, etc. A Catalunya s'han de tornar a comptar independentistes i no independentistes i veure si el moviment es desinfla o no es desinfla, etc.
Doncs miri, Ciutadans mai va acceptar la premissa que aquelles eleccions autonòmiques fossin un plebiscit, i el terme eleccions plebiscitàries el vam rebutjar sempre, sempre. Per tant, no és a nosaltres que s'ha de preguntar això. Els que veien que allò era un plebiscit se'ls ha de dir, escoltin, vostès que jugaven a plebiscit han perdut en les seves regles de joc. I si diuen que han guanyat, si vostès diuen això és un plebiscit, treuen el 47% i diuen que han guanyat, vostès fan trampes al solitari. O sigui, estrictament i literalment solitari, perquè era un joc d'ells, no nostre. Si nosaltres ja no consideràvem allò un plebiscit, com hem de considerar això un plebiscit? De cap manera. Ara, l'obsessió del senyor Mas és comptar catalans. Ell diu, ens hem de comptar. Té una gran afició a comptar i posar una línia divisòria entre uns catalans i uns altres catalans. Compti. Que compti. Nosaltres no comptarem catalans en base a si són independentistes o no, eh? Nosaltres comptarem catalans en base a quin partit voten i quina representació tenen. Però en base a si són independentistes o no ho són, això és una mania del senyor Mas. Però dintre de la seva mania i les seves regles de joc i el seu solitari, que compti, que vagi comptant, a veure què li surt.
Però la línia del company Marcos, una cosa, si Ciutadans és la primera força política a Catalunya, és evident que tindrà una lectura. No sé quina lectura faria vostè aquella mateixa nit, o farà vostè aquella mateixa nit, si es produeix.
Home, se sento una altra cosa, que a Catalunya històricament sempre ha guanyat el Partit Socialista a les eleccions, excepte a les darreres que va guanyar Convergència i Unió.
Sí, sí. Miri, estem en una època de canvis molt, molt profuns. Qui ens podia dir fa un temps que el cinturó vermell seria cinturó taronja? Perquè vull recordar que el meu partit va guanyar les eleccions a l'Hospitalet, a Gavà, a Viladecans, aquí a Barcelona, a Nou Barris. Escolti, això són coses que eren inimaginables. Doncs ja les
eleccions del 27S.
Del 27S, sí. Aquí, això ja ho tenim aquí. Les generals. Jo no faré una lectura catalana de les generals. Per què? Perquè les generals són unes eleccions generals. Però és pràcticament impossible que qui té només com a tema comptar catalans i posar línies i parlar de plebiscits, compti. Però que no. O sigui, el que compta, que no compti amb nosaltres, que compti sol. Vostè em diu, i si guanyen? Jo treballaré per guanyar les eleccions, evidentment, però com que jo no sóc de la creència al plebiscit, doncs serà senzillament aportar diputats i intentaré maximitzar la quantitat de diputats que aporti el grup parlamentari de Ciutadans. Nosaltres no creiem ni en baronies ni en... Escolti, les circunscripcions electorals són les províncies, i això són unes generals, i tots els representants que surtin elegits serem representants de tot el poble espanyol. Cada diputat representa el conjunt del poble espanyol, i si algú es presenta una clau que no és aquesta, és el seu problema.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona, aquesta setmana amb Manuel Manchón, Marcos Pardero, Alex Salmon, Joan Corbera, el convidat d'avui, el senyor Juan Carlos Girauta, cap de llista de Ciutadans al Congrés dels Diputats. Aquesta primera ronda de preguntes quedava per preguntar, doncs, i per dir la seva el Joan Corbera. Vinga, Joan, endavant.
Escolti, Ciutadans deu ser dels pocs partits, per no dir l'únic, que no té enquestes electorals pròpies. És així?
Sí, fem uns trackings que en diuen, jo no sóc expert d'això. Fan com uns seguiments, no sé si són setmanals.
Sí, aproximadament.
I sobretot tenim uns experts contractats que fan unes apreciacions de tipus qualitatiu que després es veu que són molt útils, però ja li dic que això per mi em queda una mica lluny.
Això passa perquè no han manat.
No, però les grans enquestes no les encarreguem. No, aquestes grans enquestes que fan els diaris, ja les fan els diaris i ens estalvien això. Jo dono les gràcies aquí.
Alguna sortirà aquest cap de setmana.
Dono les gràcies a l'Àlex Salón.
I al CIS, no? El CIS que també fa, no?
Bueno, el CIS no sé què fa, però... però...
Home, alguna cosa millor que el CEO.
Metroscòpia
no?
Fa coses no, que estan bé, Sigma 2 fa coses que estan bé, no sé, vull dir que hi ha grans institucions que són, o instituts estadístics que són molt fiables i que no imaginen realitats paral·leles.
Corbera, la pregunta.
Escolta, on situen el sostre electoral? Perquè ara és una tendència a l'alça, consolidant-se potser com a segon partit, molt a la part amb el PSOE, però realment creuen que poden aconseguir, com deia el Pedro Sánchez, un vot més que Rajoy?
Nosaltres no només ho pensem, és que si no treballéssim amb aquesta idea no podríem treballar. Nosaltres tot el que hem fet des de que això s'ha convertit en un projecte nacional està dirigit a guanyar les eleccions generals. Llavors, Ciutadans guanyarà un dia les eleccions generals. No sé si aquest dia serà el 20 de desembre o serà més tard. Nosaltres guanyarem les eleccions generals, però per una raó molt clara, perquè nosaltres hem fet un projecte, un nou projecte per Espanya, que és un projecte comú, pensat per al consens, pensat per la regeneració, i competim amb gent que uns tenen un projecte que està caducat, uns altres no tenen un projecte per Espanya, sinó que tenen uns quants projectes per Espanya i no molt definits, i uns altres tenen un projecte de ruptura del marc constitucional. I per tant, al final, nosaltres sabem per si sola s'imposarà la realitat que aquell que tingui un projecte de reforma, de regeneració, de respecte a la legalitat, de respecte a la igualtat de tots els espanyols, de la democràcia, de la convivència, de generar prosperitat i justícia, igualtat davant la llei, qui posi tot això en un gran projecte coherent, guanyarà un dia les eleccions. I de moment aquest projecte el tenim nosaltres. Per tant, que podem guanyar les eleccions, podem guanyar-les, sí. Sí, si no penséssim això seria absurd fer aquesta feina.
Sí, que a Catalunya es un espacio en que se coloca como las denominaciones, o sea, expresiones que se mantienen durante un tiempo. Hablamos de radicalidad democrática y todo el mundo, pues, sobre todo en los movimientos nacionalistas, independentistas, ¿no? Radicalidad democrática.
La desafección.
Después del 27 desafección, ¿no? Después del 27 de septiembre el mandato democrático. Sí. Yo he recibido el mandato democrático. Y antes estas dos expresiones se acuñó el derecho de así, ¿no? El derecho a decidir, que ahora mismo está pasando un momento de crisis porque nadie habla ni de derecho a decidir ni solo ni hasta de,
sí, está de
referéndum, está de modé. Sí. Pero yendo a la cuestión, si ustedes gobiernan o no gobiernan, apoyan a gobernar, dejan de gobernar, lo que sea, sobre el tema del referéndum, sobre el tema de la cuestión catalana o del problema catalán, he oído voces contradictorias desde Ciutadans. Inés Arrimadas, después de las elecciones, decía que entendía que se podía hacer un referéndum si todo el mundo se ponía de acuerdo y si se llegaba a ese referéndum vía legal.
No, pero yo que, en fin, con Inés Arrimadas, lógicamente...
Vía legal, he dicho, ¿eh? Tengo... Vía dentro de una legalidad, por lo tanto...
Pactado con el Estado...
Ella puede haber dicho eso y seguro que lo ha dicho, pero tiene que haber añadido, seguro, que nosotros no lo apoyaremos. Ahora, lógicamente, si eso obtiene una mayoría, tenemos que
hacer. Si ustedes no quieren llegar a un referéndum ¿cómo salimos de este lío que efectivamente existe? O sea, está, y hay 2 millones de personas que han votado a Junts per Sí y a,
bueno,
y a la CUP.
Claro, claro. Es que
¿Cómo solucionamos esta cuestión?
El lío es un lío que tiene varios padres, este lío. El lío, por una parte, es consecuencia de una sistemática propaganda de hostilidad a todo lo que signifique España. No nos engañemos. Eso está ahí. Eso es muy feo, ¿eh? Eso es generar odio, ¿eh? Eso es sembrar odio. Y la verdad, a mí me parece que no hay calificativos para describir que alguien se dedique a hacer eso con el dinero público y desde las instituciones públicas y con los medios de comunicación públicos. Me parece muy gordo. Y a mí me parece intolerable que la que ahora es presidenta del Parlament de Cataluña dijera en su día que la gente de Ciudadanos y del Partido Popular no éramos catalanes. El doble de catalán soy desde que oí decir eso. O sea que cuidado, eso es uno de los padres del lío. Eso ha provocado una fractura social, pero el lío tiene más padres. Hay un padre del lío que es la propia degeneración del sistema democrático español. Es que nosotros estamos convencidos de que la regeneración de España representa que hay un regreso de afecto hacia el proyecto común. Oiga, una persona tiene todo el derecho del mundo a querer la secesión. Nosotros no satanizamos a alguien porque quiera la secesión. Nosotros condenamos que se genere odio y que se genere hostilidad y que se creen problemas desde el poder político. Pero el poder político está para solucionar los problemas, no para crearlos. Pero un señor de la calle, un ciudadano cualquiera, tiene todo el derecho del mundo a querer la secesión de Cataluña. Pero ese señor puede que lo quiera porque está cansado de un sistema donde la justicia no es independiente, donde los grandes negocios los hacen siempre los amigos de los políticos, donde tratar con la administración es una pesadilla, porque seguimos en la España del vuelva usted mañana, en la era de las grandes tecnologías de la información y la comunicación, aquí seguimos con el vuelva usted mañana, porque le da vergüenza tener un Tribunal Constitucional tan politizado, un Consejo General del Poder Judicial tan politizado, porque no entienden que haya más de un 20% de paro, porque no comprende que siempre paguen los mismos la crisis. Cuando nosotros regeneremos el sistema, por sí sola, mucha gente que ha desconectado mentalmente de España y afectivamente de España, tendrá una ilusión, recuperará la ilusión por el proyecto español. Ahora, siempre quedará un porcentaje de gente que es crónica, que quiere, que es independentista. Oiga, todo sí, mi respeto, pero una, siempre ha estado ahí, 15-20%.
Le hago la pregunta de forma distinta. Yo tengo un amigo al que llamo Ohio, mi amigo Ohio, que es el que me explica más o menos cómo está el nivel o sensaciones en relación al mundo nacionalista. Hace mucho tiempo fue nacionalista y ahora es independentista. Con el discurso que usted acaba de decir, no lo pilla. O sea,
Es
que él estaría dispuesto a volver a, o sea, él estaría dispuesto. Al final su resumen es: España no me quiere, España me ha engañado.
Por eso el discurso yo entiendo que a mucha gente no le sirva, porque ha llegado a identificar a España con partidos que han patrimonializado el poder y que se ha degenerado la democracia. Yo entiendo eso, pero no apelo al discurso, apelo a los hechos que llegarán inexorablemente. El mundo político español que conocemos va a cambiar, está a punto de cambiar. Ya no se podrá hacer según qué cosas. Las cosas se van a tener que decidir con acuerdos grandes. Se ha acabado el gobernar por decreto ley. Se han acabado las mayorías absolutas. Vamos a tener que sentarnos a negociar las cosas. Y algunos estamos absolutamente determinados a imponer condiciones de regeneración, no para entrar en ningún gobierno. Nosotros, si no tenemos la presidencia, no queremos entrar en gobiernos. Para investir, para apoyar un presupuesto, para permitir que se gobierne, nosotros vamos a exigir medidas de regeneración. Cuando los hechos hablen por sí solos, yo estoy seguro y lo sé, y además, oiga, yo como catalán tengo muy claras, tengo muy desplegadas las antenas en la propia sociedad catalana. Y yo sé que una de las formas de protestar ante un estado de cosas injusto, de deterioro, de falta de expectativas, de falta de esperanzas, una de las formas es sumarse a algo que de pronto está de moda. Porque aquello de tomaremos helado todos los días que ponía el cartel de la Asamblea Nacional de Cataluña, que nosotros nos podemos reír, pero tomaremos helado todos los días, ¿qué quiere decir? Que es muy fácil, cuando hay crisis, agitar un sentimiento de hostilidad hacia alguien con una mano y con el otro enseñar la zanahoria, decir: ven por aquí, porque España no nos quiere, España nos roba. aparte de lo que ya he dicho, que yo condeno sin paliativos que el poder público se dedique a esas cosas, la desesperanza pasará. Y pasará porque hay muchas cosas que ya no se van a poder seguir haciendo como se hacen. La corrupción impune. La corrupción impune rompe las reglas de respeto y de convivencia. Pero es que la corrupción impune ha salpicado a todo el mundo. Pero es que también ha salpicado a toda la familia del padre de la Cataluña contemporánea. Es decir, ellos que también entiendan que los grandes males de España son grandes males de Cataluña y viceversa. Y las grandes cuestiones catalanas, las grandes necesidades de los catalanes son las mismas que las que tiene España. Y que cuando tú preguntas cuáles son sus problemas, te contesta lo mismo el conjunto de España que lo que te contesta Cataluña. Te dicen, pues mire, primero el paro. Segundo, la corrupción. Tercero, la economía. Cuarto, los políticos, que son dos, son cuatro formas de decir dos. La economía y la política. La economía que va mal y que no veo esperanza, y la política que está degenerada. Si recuperamos eso, recuperamos el gran espacio, no solo en España, en Cataluña en concreto también.
Joan, volies...
Sí, escolti, li prenc la paraula. Si Albert Rivera és president, com reconduiria el tema català? La primera mesura que prendria.
Doncs miri, nosaltres volem fer una reforma de la Constitució, per la qual no és suficient en voler fer-la nosaltres, necessitem un consens. Però nosaltres tenim un model d'aquesta reforma, eh? I aquest model es basa en que hi ha certes coses que són drets dels ciutadans, un per un. I que la sanitat, l'educació i les prestacions socials són drets de cada ciutadà, un per un, visqui on visqui. Però que hem decidit que les gestioni el nivell, diguéssim, comunitat autònoma. Com que l'ha de gestionar la comunitat autònoma, l'Estat, amb un sol fons i sense obscurantismes, garantirà el finançament suficient a totes les comunitats autònomes per proveir aquestes necessitats dels seus ciutadans amb una sanitat de qualitat, una educació de qualitat i unes prestacions socials adequades per la igualtat d'oportunitats. Dit això, la comunitat autònoma que vulgui tenir més prestacions, oferir més serveis perquè és més intervencionista, que posi els seus impostos, perquè hi haurà presidents de comunitats o partits que governen una comunitat que seran més liberals i d'altres que seran més intervencionistes, oi? Doncs que es mullin, corresponsabilitat fiscal. Posi vostè els seus impostos perquè vostè creu que ha d'intervenir més. O baixi vostè els seus impostos perquè creu que ha d'intervenir menys. Molt bé, tot això és lícit. Després vindran les eleccions i cadascú jutjarà si li ha compensat la pujada d'impostos o si no li ha agradat que no hi haguessin certs serveis. La gent votarà o deixarà de votar. Però hi haurà una cosa sagrada que no es tocarà perquè vindrà finançada des de l'Estat i garantida, que és la suficiència financera del cor del nostre estat del benestar, que el presta la comunitat autònoma, sí, però que el finançament l'ha de garantir un fons espanyol. Després farem una llista de les competències exclusives de l'Estat i això no es desvirtuarà amb l'article 150 que pensem abolir. Després farem una llista de les competències compartides per les comunitats autònomes i l'Estat, sigui compartida la capacitat legislativa, o sigui que un té la legislativa i l'altre té l'aplicació i la gestió. Competències residuals, és a dir, tot allò que no estigui previst en cap llista, competència de les comunitats autònomes. D'acord? Llista de les comunitats autònomes explícita amb els noms de les comunitats autònomes a la Constitució. Eliminació del Senat i creació d'un Consell de Presidents. Consell de Presidents de les Autonomies, que tindrà competències, per exemple, en matèria de política exterior, perquè hi ha coses en la política exterior que afecten a les competències de les comunitats autònomes i les decidiran des d'allà, i que decidiran qüestions de finançament des d'allà, per majoria, amb vot ponderat segons la població, un Bundesrat. més manejable, més petit, no?
Senyor Girauta, sí. Vostè està, per tant, està dibuixant clarament un estat federal.
Absolutament.
Per tant, jo, clar, una de les coses que a Ciutadans se li retreu, jo particularment quan es presenten reformes d'una forma genèrica, és que no se sap fins a quin extrem, fins a quin punt es volen fer aquestes reformes. Per exemple, jo estic d'acord amb el que deia de la qüestió dels impostos. Això segurament comportaria tocar la LOFCA, perquè ara sí que és veritat que hi ha un tram autonòmic, però és una quantitat molt petita. Tant a la baixa com a la, com per pujar-la, és una cosa que realment és molt petita.
És que tot el que té a veure amb el finançament...
Vostè m'està dient que vol un estat federal.
Miri, tot el que té a veure amb el finançament és fosc. I això no pot ser, perquè això és una cosa que a la gent li toca molt i és molt fàcil fer demagògia amb això. La gent ha de saber que la Constitució ens imposa la solidaritat interterritorial i que, com en tots els països seriosos, hi ha una transferència de rendes des dels territoris més rics als més pobres. Dit això, també té sentit que hi hagi ordinalitat. També té sentit. Està acceptat. Dit i aclarit això, no es pot fer un model en què ningú sàpiga com funciona, que hi hagi diversos fons diferents, perquè això és un embolic i la gent no té temps per saber com funciona això. Tens diversos fons i després tens una suposada integració de tots els representants dintre d'un fòrum, que seria aquest Consell de Política Fiscal i Financera, però després hi ha la sensació de bilateralitat arbitrària. O sigui, el president parla amb un o el ministre parla amb un altre i amb els altres no. I llavors entrem en una cosa que és irracional, que és una carrera a si d'altre treu un avantatge jo també la vull. La clàusula Camps, famosa.
Café para todos.
Anem a un model racional i d'eficiència, no resultat d'arbitrarietats, no?
Sí, això està molt bé, un segon. Això està molt bé tot el que explica i és un model de regeneració d'un estat. Però hi ha una qüestió identitària, i és que hi ha catalans que són independentistes i volen deixar Espanya i no se senten espanyols. I això ha quedat reflectit. Me n'oblido, evidentment es pot veure per vots o es pot veure per escons, però hi ha una àmplia majoria i la gent surt al carrer i hi ha...
No, una àmplia majoria no,
Hi ha una àmplia majoria.
2 milions.
No, una àmplia majoria, no.
2 milions de 100.
Però vostè ha comptat els vots de...
2 milions tirant gros, són 1.800.000.
Com l'Artur Mas.
Que jo crec que el senyor Corbera vol dir una cosa...
No
em digui
que hi ha una àmplia majoria.
Si hi ha 1.800.000 catalans que volen una solució...
No, que són més els que volen un projecte concret que els altres que en realitat no sabem què volen.
Sí, podem dir-ho així. Però que sap perfectament què es vol, però bueno.
Bueno, però hi ha els que volen que quedi tot igual...
Si vostè em diu que hi ha una majoria de catalans que vol la independència, jo li he de dir que no.
No, jo no he dit això.
Ah,
dit això. Jo he dit que hi ha una qüestió identitària,
és la minoria
una majoria
més
de catalans, la majoria, o digui-li com vulgui, que existeix, i és un sentiment, i forma part d'una qüestió identitària, no de funcionament de l'Estat, no de competències, no de transició, etc. Aquest tema, com se soluciona? I, evidentment, vostè ja ho ha tret, seduint de nou, aquest ja l'ha tret, però com se soluciona? Perquè és una cosa que està sobre la taula i té a veure amb una qüestió més humana de la qüestió. Perquè forma part dels sentiments.
Sí, però deixi'm que li digui una cosa. Jo en els sentiments no entro. Cadascú és molt lliure de sentir. Em sembla abominable que un partit polític o una institució política faci política sempre des dels sentiments, sempre per tocar el sentimentalisme. Això em sembla horrorós. I això és una de les característiques pròpies del nacionalisme. Tocar contínuament el sentiment. Dit això, i el sentiment dels altres? Perquè quan s'insulta a Espanya sistemàticament als mitjans públics, hi ha catalans que ens sentim ofesos també. I els nostres sentiments? I aquest sentiment que no et deixen tenir sent el de la majoria? La majoria de catalans vol seguir sent català i espanyol, sentint-se català i espanyol. Jo estic en aquesta majoria. Aquest sentiment, que és el de la majoria, no és un sentiment? No podem sentir que no volem agressions a la identitat catalana ni volem agressions a la nostra condició espanyola, que també és una identitat compartida? Escolti, què és el catalanisme polític, si és alguna cosa en essència? La voluntat de liderar Espanya per part dels catalans. Això és l'essència del catalanisme polític. On va néixer Ciutadans? quin és el grup de catalans que està més prop de governar Espanya que ho ha estat en segles? O sigui, que si ens posem així, jo li diré que els hereus del catalanisme polític som nosaltres, no els que han decidit trencar Espanya, que això no té res a veure amb la essència, el nucli, la pràctica ni la història del catalanisme polític. El catalanisme polític era una cosa basada en la voluntat de liderar Espanya. Per què? Doncs perquè en aquell moment hi havia més modernitat aquí, per les qüestions que sigui, més intercanvis culturals, i sobretot hi havia la voluntat de fer-ho, eh? Resulta que aquests que tenen la boca sempre s'omplen la boca amb Catalunya, aquests són els que estan ara en mans dels antisistema i fent el ridícul, destruint primer la coalició, després el seu partit, i dividint Catalunya.
I resulta que
aquells
poder,
que hem decidit ser lleials a la idea d'Espanya des de Catalunya, som els que estem més a prop d'aconseguir el somni de que un grup de catalans lideri Espanya. Què li sembla això? Paradoxal, no? Doncs és que això és una de les coses que jo demano que reflexionin els catalanistes. Perquè, sap vostè, ser catalanista no és una obligació. És una opció. És una opció ideològica. El que no es pot fer és negar la catalanitat a qui no sigui. O nacionalista, o catalanista, o de Convergència, o de Junts pel Sí, o de la CUP. A mi ningú m'ha de dir si sóc o no sóc català. I aquesta és una mania que tenen els partits i les entitats que són contitelles, no? Són les entitats que mou el poder, el mateix poder. Aquests tenen l'obsessió de dir qui és català i qui no és català. Doncs miri, jo aquest tipus de país no el vull. Jo vull ben lluny la gent que fa això, perquè la meva reacció, com li dic, no és la que esperen. Segurament ells esperen que, va, molt bé, doncs no som catalans. Llavors els catalans són tots, és a dir, autocompleixen la seva profecia. Tots els catalans són nacionalistes. No, escolti, Catalunya és una cosa molt important i molt complexa. Vostè em diu que jo no sóc català? Jo sóc el doble de català que ahir, abans de que vostè ho digués. I si m'ho torna a dir, seré 4 vegades més català, i a veure qui guanya.
Marcos, volia plantejar-li el tema de pacte. Jo crec que tots estem d'acord que Ciutadans està ben col·locada al centre polític, sobretot després de les eleccions autonòmiques i municipals del maig, que Ciutadans va arribar en pactes amb els socialistes, amb el PP. Després de les eleccions catalanes, Ciutadans també va proposar aquí pactes amb el PP, amb el PSC, amb Catalunya Sí que es Pot. Ciutadans té alguna preferència de cara a les eleccions generals?
Una preferència vol dir de...
De pactes, perquè sembla... No.
Aviam, o les enquestes... Si foren president el senyor Sánchez o el senyor Rajoy.
O les enquestes no S'equivoquen molt, o els pactes són absolutament inevitables.
No, els pactes seran... és segur que hi haurà d'haver pactes. Però nosaltres no pensem en a qui volem fer president. Nosaltres pensem fer president a l'Albert Rivera. I aquest és l'objectiu.
Però l'Albert Rivera també necessitaria un pacte.
L'Albert Rivera necessitaria un pacte. Llavors, per nosaltres, quin seria un marc ideal? Tenint en compte que una part fonamental del nostre projecte polític passa per reformar la Constitució i fer una revisió institucional molt important, seria convenient juntar una força molt gran de consens. I, per tant, com a mínim, el PP i el PSOE. Si tu fas una reforma constitucional amb el PP, el PSOE i Ciutadans, és a dir, les forces que ara estem en el pacte antijihadista, per exemple, hi ha d'altres que es volen quedar fora, imaginem que aquests es volen quedar fora, bé, doncs miri, no estaran a l'altura del moment històric, tampoc això seria un procés constituent, seria un procés de reforma, tu necessites 233 o 234 diputats per fer una reforma agreujada, una reforma més difícil. Doncs la nostra voluntat seria ajuntar, fer seure a la mateixa taula tothom. No dic que no hem d'intentar que segui també Podemos, també. O sigui, quanta més gent, millor, per fer un consens. Ara, sempre pensant que nosaltres no podem estar perdent ni un segon en qüestions que no sigui guanyar les eleccions. Després ja el mapa que es dibuixi ja veurem.
Últim minut, eh?
Una cosa molt important. Entre el 20 de desembre i el 9 de gener, si no hi ha govern a Catalunya, què podria fer Ciutadans? Què li agradaria i què es podria fer, també? Perquè són dues coses molt diferents.
Miri, lamentablement, des de la nit electoral, alguns ja vam llegir aquest problema i vam dir... s'hauran de repetir les eleccions. Per què s'hauran de repetir? Doncs perquè em sembla que l'única alternativa a no repetir les eleccions és un pacte contra natura d'una formació a la que més o menys una formació que van votar molta gent que no té res de radical, doncs haurà de governar sota la, no ja la influència, sinó el domini i el control fins i tot cruel i explícit d'una força antisistema. A mi cap de les dues coses m'agrada especialment, però si ens hem de posar, doncs segurament el menys dolent per a Catalunya és repetir les eleccions.
El que passa que, en fi, repetir eleccions en una situació com l'actual, vull dir, és una interinitat encara més llarga.
Però vostè
en una comunitat com que però ja portem molt temps en un país paralitzat, eh?
Sap el que serà un any, que és el mínim que haurem d'aguantar?
No, i el pitjor serà estar en mans de la CUP, no?
El govern que es formi, vostè sap el que serà un any de les CUP controlant a una cosa... formada per, no sé, per que anava a quart de la llista i que és president encara, com es deia?
Artur Mas.
I vostè sap el que serà això? Perquè no, m'he oblidat perquè anava a quart de la llista i no volia...
Però això de la presidència coral no ho veu pas recordat, tampoc, no?
Presidència coral, però això què és? Això és il·legal.
La reina madre del senyor Artur Mas i la resta
això,
allí...
Això és il·legal.
Això és il·legal.
Que aquesta gent, a base de no respectar la legalitat, ja es creu que poden fer qualsevol cosa. No?
Escolti, ho veig en forma, senyor Girauta. Gràcies. Escolti, arrasarà el Congrés, eh?
Necessita estar en forma.
Aquest training al Parlament Europeu li ha anat fantàstic, eh?
Moltes gràcies.
Ja estava en forma com a tertulià, imagina, després de la revàlida d'Europa, ara
li més fàcil ser tertulià, eh? Que no.
Sí? Bueno, ara té possibilitat perquè de posar pots, en pràctica...
Pots dir tot el que...
Bueno, els congressos diuen de molt i molt grosses, eh? Sí. Bueno, Juan Carlos Girauta, moltíssimes gràcies, moltíssima gràcies sort de cara al 20 de desembre i fins a la pròxima ocasió, eh? Bon. Gràcies també al Manel Manchón, Marcos Pardeiro, Alex Salmon, Joan Corbera, tornem com sempre la setmana que ve, converses cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant Eurostars de la Marina, Walter Center Barcelona. Bona tarda, molt bon cap de setmana, adéu-siau, que vagi bé.